Meteoscapades, amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Meteoscapades.
Què tal? Això és Meteoscapades i Meteotaula. Sumem dues seccions i, per tant, tindrem uns 16-18 minuts, finalment, i així podrem parlar una miqueta més amb el nostre convidat, amb una mica més de profunditat que si només fos una secció, d'una zona, jo crec que desconeguda per molts catalans, que n'han sentit a parlar, però que potser no han fet el pas de conèixer-la un palet més a fons. És el massís del Port, l'Oport. Víctor Reverter. Reverter, és que no hi tenia l'accent aquí, jo ara he dubtat. Com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
El Víctor Reverter és educador ambiental de qui administra els ports, formes part d'una empresa privada contractada doncs, per aquesta funció, ets enginyer agrícola.
Correcte.
I a més pagès, també,
sí, també.
Oliveres, etc. I per tant estàs molt i molt pendent del cel, no tan sols per les visites i per aquestes tasques d'educació ambiental, sinó pel dia a dia, evidentment, de la vegetació. Escolta, jo sí que tinc més o menys clar que és el massís del Port, l'Oport, no? Però intentem acotar una miqueta, perquè, clar, sud d'Aragó, sud de Catalunya, nord del País Valencià, és una zona, és un triangle.
Sí, a mi m'agrada molt explicar que els ports és un massís muntanyós que va del riu Ebre, més o menys fins a Morella, ja dins del territori valencià,
sí,
i de Vall de Roures fins a la Sénia. Si fem un rectangle imaginari, lo situaríem aquí dins. Clar, quan mires llibres de geografia te situa com serralades costaneres litorals catalanes, però realment és una estribació que connecten aquestes serralades costaneres, però és una estribació del sistema ibèric.
Claríssim.
Claríssimament.
Jo ho veig així, és a dir, qui ho situa en l'àmbit litoral o d'això, el Montsià potser sí, no? La muntanyeta doncs,
sí,
que tenim...
I
que
més pròxim al mar.
Més pròxim al mar, doncs segurament està aïllada, no?
Sí.
Però el massís dels ports jo penso que és una miqueta com ho és l'Albera del Pirineu, no? Que al final és un apèndix, no?
Correcte.
Escolta'm, tu ets de la Sénia,
sí,
i des d'aquí i des d'aquest àmbit, diríem, de la façana marítima, podem fer unes sortides, podem fer unes excursions d'allò més xules.
Sí, l'accés per la Sénia lo tenim per la vall del riu Sénia cap amunt, que en seguida entres a la part valenciana dels ports, que és la que és zona que es coneix com tinença de Benifassà, que nosaltres per accedir a una part del terme municipal de la Sénia, i evidentment dins del parc natural dels ports, entrem doncs, o pel barranc de la Fou, on hi ha una àrea de lleure del propi parc natural, que és les àrees de lleure, en tot el massís n'hi ha unes 10. I aquestes àrees el que són punts on tens una zona d'estacionament del vehicle, tens a vegades n'hi ha font, n'hi ha taules, i d'allí surten excursions que estan senyalitzades. Cada mes, a la web pròpia del parc natural, el que podeu trobar són uns tríptics on estan tot detallat en un petit mapa topogràfic, lo recorregut, lo temps, les distàncies, que està força bé. Llavors, des de la Sénia, com a zones d'interès de la façana marítima, jo diria el barranc de la Fou i el barranc de la Vall, que seria en direcció al Mas de Barberans. I també l'altra opció seria pujar cap a la part de la Tinença, que és molt gran, és el parc natural valencià, i accedir a aquesta part de terme municipal o de ports per la zona de Fredes, que seria el poble més al nord del País Valencià.
I per l'altra banda...
Per la part de...
De l'Aragó, de Vall de Roures...
De Vall de Roures, Beseit...
Sí, el Matarranya,
sí, lo Matarranya Terra Alta... i Terra Alta són zones molt conegudes. Val? Vull dir, la Terra Alta, per exemple, tu entres des de... Bueno, tens Prat de Comte, Horta de Sant Joan i Arnes, que són els tres pobles catalans que formen part del parc natural a la comarca de la Terra Alta, i després, a continuació, tenim Beseit, Vall de Roures, Pena-roja, que serien els pobles
de
la comarca del Matarranya i a gins de l'Aragó.
Clar, perquè podríem dir que qui va cap al Matarranya, sobretot en aquest cas la Terra Alta, doncs va cap als ports directament.
Sí.
I en canvi, qui va cap al sud, potser es queda al Delta de l'Ebre i diu, nah, cap a l'interior, entre cometes, no val la pena, estic molt bé aquí al Delta de l'Ebre.
Bueno,
pot ser.
A vegades sí que passa, però la gent... tu estàs a la platja, estàs al Delta, i a vegades tens un dia de núvol, de mala mar, que dius,
clar,
avui no faig platja, què millor que pujar cap a l'interior. Vull dir, és superfàcil, des del mig del Delta, en menys d'una hora, te pots plantar a 1.000 metres d'altitud, on canvia completament la meteorologia.
I tens unes vistes...
Espectaculars. A veure, pujar a Caro hi ha un mirador esplèndid, des de dalt de Caro també hi ha possibilitats d'excursions... Després, la zona de Mas de Barberans, la zona de la Sénia... El Mas i la Sénia estan... La Sénia està a 365 metres, el Mas un poquet, Mas de Barberans un poquet més amunt, però són els pobles de la base, i a partir d'allí tens tots uns barrancs per accedir, que molts d'ells vas per pistes forestals, arribes al lloc d'inici d'itinerari, i vinga, si un li agrada el senderisme, no t'ho acabes.
No t'ho acabes, i podríem dir que és un senderisme familiar... en alguns punts potser amb més dificultats i per tant potser menys recomanable. Tenim per tots els gustos?
Sí, per exemple, hi ha excursions que poden ser molt curtes, de 30 minuts de durada, que poden ser senzilles i fàcils, com per exemple el Racó d'en Marc, que és una excursió al Mas de Barberans i és molt curta. Al voltant de la Sénia també tenim el camí fluvial, que és un itinerari pel riu molt senzill per a fer escolars, per a fer famílies, que no hi ha cap tipus de problema. I després hi ha excursions ja d'una mica més de desnivell. I està tot l'OGR-7, que pots destinar dies a fer excursions. Hi ha gent que ve a fer travesses i entren per la zona de Fredes, travessen tot el massís, Fredes, Refugi Fontferrera... Refugi de Caro a vegades salten al Fara, salten a Paüls, d'allí Horta Sant Joan, Arnes, Beseit, i tornen a Fredes.
I clar, això poden ser 10, 12 dies?
No, no cregues, no. I, bueno, si fas tot el recorregut,
clar,
sencer,
depèn
del recorregut, clar, pots estar 5, 6 dies, hi ha gent que ho destina menys dies, igual fer una excursió de 3 dies, 4, depèn una mica de l'itinerari.
Què ens hi trobarem dins del massís?
Bueno, els ports, per la seva ubicació, és un territori de contrastos, perquè, clar, estan situats en un lloc on...
La transició és brutal.
La transició ecològica és...
Una cara és marina,
sí,
i l'altra cara...
Sí. Clar, tu has de pensar que a les parts de baix, els camps d'oliveres, vas pujant, el típic ambient de màquies, de brolles, en romaní, en coscoll, en margalló, a mesura que puges, les pinedes. Les pinedes de pinassa. De pinassa és nosaltres diem pinegral. I aquestes pinedes són arbres de creixement molt lent, arbres que estan en un terreny amb molt poca terra, que protegeixen el sol de l'erosió. Més amunt, a partir dels 1.000 metres, arribes en zones de pinedes de pirroig. I pinedes de pirroig, que moltes d'elles en totes les zones d'ombria, que per baix amaguen plantes que són més típiques d'abetoses que no pas de zones tan pròximes al mar Mediterrani, tant al sud com són els ports. I com no, parlar de les fagedes. Les fagedes dels ports són un relicte botànic d'una altra època. D'una altra època on el continent europeu va ser molt més fred.
Doncs, escolta, fem una cosa. Per donar-li una mica més d'entitat, fem una petitíssima pausa i dediquem-nos a les fagedes.
Meteotaula. Meteotaula.
Així que les fagedes són herència d'aquesta època freda, segurament de la petita edat del gel.
Anterior.
Fins i tot anterior.
Anterior.
Abans del 1300, per
sí,
tant.
Sí, parlant de les glaciacions del Quaternari.
D'acord, però que aguantin aquestes fagedes en l'actualitat ja deuen estar una mica al límit.
Estan al límit.
L'escalfament global fa patir una mica.
Bueno, s'hauria de saber més dades, però, clar, a veure...
No, ara hi són, està clar.
Hi són en un molt bon estat de conservació, per diferents motius. Un, perquè és un lloc en molt bon morir... Primer, un microclima molt concret, unes barrancs molt frescos, en molt més sol que altres llocs, cara nord, que tenen la influència del vent del nord, de l'efecte Foehn, de tota la humitat que els ve de la Vall de l'Ebre. Quan, per exemple, la Sénia fa molt de vent, tu tens dalt una sella a la bardissa que a vegades el temps traeu alguna imatge i allí plovisna. Allí tota l'aigua, tota l'aigua s'aprofita. Llavors, aquestes espècies que viuen en aquells racons estan molt més adaptades a unes condicions més extremes, possiblement.
Seria una miqueta com els alisis en algunes illes de les Canàries que
sí,
sempre
dir...
estan banyades... Bé, sempre no, però estan sovint banyades per aquesta boira que fa aquest plogim, etc. I, per tant, les embolcalla i protegeix de la resta, no?
Sí, podríem dir que sí. I clar, també són racons que, ja t'he dit, que són molt embriosos. El contrast entre ombria i solana és espectacular. Tu pots estar en una solana ratllant els 1.000 metres i trobar romer i estar a una ombria en grèvols, moixeres, aurons, faig... Mm-hmm. Clar, vull dir, estem parlant d'una de les fagedes, conjuntament amb les que hi ha a la Serra de Madrid, de les més meridionals de la península Ibèrica. Mm-hmm. I que estan al límit de la seva distribució. Més al sud ja no en trobarem.
Caram. Escolta'm, aquests cingles, aquests animals que podem trobar, una riquesa de fauna important, situa'ns en aquest
sentit. Sí, bueno, a nivell d'avifauna, de voltors, àguiles, àguila daurada, àguila marcenca en època més estival, l'àguila calçada. L'àguila calçada, per cert, el propi Parc Natural té un canal de YouTube i té un niu d'àguiles calçades on fan tot el seguiment de la nidificació, dels polls, de quan surten a volar, de com els alimenten els pares. És una meravella. Realment és un projecte que crec que porten 2 temporades fent-ho i que ha donat molta visibilitat, perquè a més és un ocell forestal, és un ocell que ha de viure en boscos, que ja tinguin una certa maduresa, en un estat de salut, en boscos que siguin tranquils i tal. Després, així com a projecte estrella, jo crec que s'hauria de parlar del trencalòs, que nosaltres en aquella zona li diem crevalòs o cribalòs, que és una au que l'han reintroduït el govern valencià a la part de la Tinença, però també hi col·labora Catalunya i Aragó. És un projecte de les 3 comunitats, però capitanejat per el govern valencià i per part de la Tinença. Llavors, clar, el trencalòs va desaparèixer d'aquella zona i ara s'ha tornat a fer un niu, s'ha fet un niu artificial, s'han portat diferents polls, també s'han portat subadults capturats al Pirineu d'Osca, i bueno, a poquet, a veure si aquí acabem, podríem dir, consolidant una població de trencalòs d'estau tan mítica, no? D'este voltor tan típic, tan mític del Pirineu, i baixa una miqueta més cap avall.
Escolta'm, de la situació futura, hi ha qui diu, algunes de les persones que ens han visitat aquí de la zona, que diuen, escolta'm, el Parc Natural dels Ports, si fos Parc Nacional...
M'has fet una pregunta... El que passa és que la legislació, si entréssim a mirar...
No ho sé, realment... Escolta, jo la deixo anar. A partir d'aquí és una pregunta que té...
És una pregunta complicada.
Sí,
També hi ha molts usos tradicionals que el Parc Nacional els prohibeix o els regula. I a vegades els regula prohibint-los. Llavors, clar, tot això és complicat. El que sí que tinc molt clar és que... El parc natural, bueno, i els parcs naturals veïns, vull dir, en les seues administracions, el que cal és potenciar-los, cuidar-los i preservar aquell entorn, perquè és un entorn que, si comparem, per exemple, les imatges dels vols americans del 1956, era un entorn que estava molt erosionat, que si havia hagut una explotació forestal molt intensa. Llavors, a dia d'avui, jo crec que hem aconseguit, o estem aconseguint, una millora ecològica de tot l'entorn, i ho trobem, unes espècies, ja siguin de flora o siguin de fauna, d'alt valor ecològic que cal tindre molt en compte. Potser mos falten uns anys per arribar a una figura tan gran o tan potent
tant,
com seria un parc natural.
Tu dius, bueno, parc natural potenciat encara més i
potenciar-lo 100%,
escolta...
el parc natural que gestiona els boscos, que gestiona tot el que passa dintre de l'entorn i a seguir. Vull dir, possiblement a la gent, quan arriba una figura d'un parc natural, moltes vegades el territori comença a fer soroll. Que si certes entitats, que si mos prohibiran la cacera, que si no sé què, no és així. Un parc natural d'alguna manera ajuda a la dinamització econòmica del territori, però a més també té una cosa fonamental que ho diu la pròpia llei d'espais naturals, que és la protecció d'este espai.
Molt bé, doncs ens ha acompanyat el Víctor Reverter, que és enginyer agrícola, educador ambiental i que, per tant, coneix allò,
bastant,
pam a pam, tot el massís del Port i aquest parc natural. Escolta, per acabar, com tenim les oliveres, la sequera, patint, eh?
Patint, patint. La veritat és que ha sigut una primavera molt seca. Va ploure moltíssim a la tardor passada, la primavera molt
sí,
seca.
Sí, fins al novembre.
Fins al novembre, i es pot dir que hem anat passant en pluges de 20 litros, 15 litros, però no hi ha saó. Llavors, no sé, possiblement la primera onada de calor de l'estiu ha sigut terrible.
Va ser, sí, finals de juny va ser terrible.
Sí, i ara patim.
D'aquí a desembre, a veure per on va. A veure per on va, que no ho sap ningú, evidentment.
A veure si plou.
Víctor Reverter, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a tu.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Les oliveres, un dels conreus tradicionals de la zona, aguanta bé l'escalfament global? La resposta, doncs, si l'encerteu, pot ser sí, pot ser no, doncs us portarà un premi, evidentment si sou triats en el sorteig, d'un lot de mels, barres de torró i tot això, gentilesa de Mels i Torrons Alemany. De la setmana passada, l'entrevista Green, la pregunta, que ja té guanyadora, és de l'Alt Penedès: reciclant les deixalles, fins a quantes vegades de CO2 evitem respecte a portar-lo a l'abocador? Un lot com el que us hem citat, la resposta és fins a 10 vegades i la Cristina Canals de la Granada ho ha encertat. Falta un. Green Transició Energètica, també de la setmana passada. Quina font energètica és la que produeix més energia a Catalunya, més energia elèctrica? Premi, un paraigua de Catalunya Ràdio, la resposta era la nuclear. I el premi va cap a Barcelona, se l'emporta la Sònia Leal.